El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EmSculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Pel programa d'avui tenim dues novetats i una preestrena, això pel que fa als cines, a les pantalles grans, perquè, atenció a l'agenda, perquè tenim sessió del documental del mes a l'Auditori de Can Trona, sessió de cineclub, sessió d'òpera i una nova edició del Festival Vivim Muntanyes, tot això als cines.
També jugarem a les pel·lícules amb un títol que a la seva estrena va suposar tot un escàndol.
Ens quedarem atrapats en el temps amb una de les millors pel·lícules de la carrera del seu director.
I en l'apartat d'actualitat parlarem de Berlín, de Màlaga i d'una pel·lícula guardada en un calaix.
Acabarem amb el concurs on us demanàvem el títol d'una pel·lícula amb argument sobre la política i per què.
Doncs vinga, obrim com sempre amb la recomanació de la setmana. Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia. Un treballador de l'Ajuntament de París ha patit un robatori a l'estació de metro de Gare du Nord quan duia un ordinador i un USB amb material delicat, sobre els Jocs Olímpics que tindran lloc aquest estiu a la capital francesa. La informació incluïa els plans de seguretat de l'esdeveniment.
Doncs bé, a partir d'aquí, quina és la idea? Doncs veure com fins i tot activitats que teòricament haurien de ser com una festa de l'esport i diversitat entre pobles es converteixen en focus de delinqüents que volen posar en perill aquesta mena d'esdeveniments. Què us recomanem a partir de tot plegat? Doncs The Italian Job, estrenada l'any 2003 i dirigida per Gary Gray, una història on la ciutat, els carrers i la seguretat informàtica tenen tot el pes de l'argument. La podeu veure a Netflix, Apple TV, Rakuten i Prime Video.
Diàlegs perduts.
Dic que és encantador, ¿verdad?
Ven aquí.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa?
Quizá no venga a cuento, pero he de decírtelo. La vida es muy corta. Para llegar a aquel viejo coche no hay más que 25 pasos. Dalos ahora. Dalos ahora mismo.
¿Qué?
Vente conmigo ahora. Tal como estás.
¿Quieres decir que no nos darás el dinero si no me voy a un hotel contigo?
No, no me has entendido. Quiero que dejes a tu marido y a esta horrible casa. Quiero que vivas conmigo, que mueras conmigo y que lo hagas todo conmigo.
Doncs va, com us dèiem, avui jugarem a les pel·lícules. Recordeu que es tracta d'endevinar a través de tres talls i tres pistes el títol d'una pel·lícula que hem triat i al final del programa comprovar si l'heu encertat o no. Hem sentit ja el primer tall d'aquesta pel·lícula i ara hi afegim la primera pista.
Va, vinga, primera pista. La pel·lícula d'avui, dirigida per un dels grans directors de la història del cinema, està basada en una novel·la d'un escriptor rus que també és l'autor del guió. A banda dels seus llibres, aquest escriptor es va fer famós també per les seves grans aportacions a la ciència, que estudia les papallones i en la creació de problemes d'escacs.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Paul. Tranquilo. Estoy aquí, estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado?
son solo fragmentos. No se ve con claridad. Vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen.
¡Carga!
Mi familia lleva siglos luchando contra ellos.
Tienes sangre de duques y de grandes casas. Aquí somos todos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos.
Me encantaría ser igual que tú.
Tal vez te enseñe el camino.
Encárgate del profeta. Manda asesinos.
Feyd Rautha es un psicópata.
Veo posibles futuros simultáneamente. Y en tantos futuros, nuestros enemigos vencen. Pero veo un camino. Hay un camino angosto.
Veu muchos futuros, doncs el futur ja és present perquè arriba aquesta continuació d'aquest títol. Atenció, una continuació de 166 minuts i que Porteta. La primera de les parts es va estrenar el 2021, recordeu, Dune, estem parlant, per tant ara tenim Dune 2, que és la continuació d'aquesta aventura situada al planeta Arrakis, recordeu com acabava la primera, en allà s'hi recol·lecta una espècie vital per l'estabilitat de l'imperi i un dels protagonistes, que és Paul Atreides, s'uneix al Fremen. El Fremen és un exèrcit de guerrers i en allà rebrà una formació per tal de convertir-se justament en el líder d'aquest exèrcit. És l'inici aquest de la segona part. El director ha anunciat que té la intenció de fer una trilogia adaptant tot plegat al llibre del mateix autor, perquè de fet n'hi ha 6 de llibres. Els dos últims són escrits per altres autors perquè ell va morir, però hi ha 6 novel·les o llibres que es podrien portar a la pantalla. Només a cines en aquest cop, perquè la primera, recordeu, era amb confinaments i pandèmies i conseqüències de tot allò, i va anar directament a les sales. I per tant, aquí ell ha dit en una entrevista que respectarà els dies que hi ha en plataformes de 45 a 60 dies, però veurem si és així, però en tot cas d'entrada es veurà als cines. Una entrevista que molt sucosa, perquè a més ha aprofitat per parlar de les sèries i de la televisió, dient que estan matant el cinema, segons ell, les sèries, i que no li agraden els diàlegs, que prefereix una imatge i que no els diàlegs, i que moltes sèries, sobretot, avui en dia tenen molt de guió i tenen molt de diàleg.
Molt de contingut, en aquest sentit.
Declaracions del tot polèmiques.
Hem de dir que en aquesta entrega guanyen pes alguns personatges que a la primera eren més secundaris, com és el cas de Chani, personatge interpretat per Zendaya. Aquí en el repartiment, a banda d'ella i el protagonista principal, Timothée Chalamet, veurem tots els que ja sortien a la primera entrega, recordem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Javier Bardem, i, evidentment, ha sumat a cares noves, com són Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken o Anya Taylor-Joy. El director, Denis Villeneuve, que també ha participat en el guió, recordeu, ho hem dit, basat en la novel·la de Frank Herbert. Els seus primers treballs, recordem, van ser en el món dels vídeos musicals i documentals. L'any 1995 va estrenar el seu primer llargmetratge, titulat Zigrail. Altres treballs que ha fet és Cosmos, Un grito de felicidad, La llegada, Blade Runner 2049 i la primera entrega de Dune. Precisament, expliquem que per aquells que ja no recordeu, que això passa sovint, com
o
anava
no
la primera,
o no l'hagi vist encara,
la podeu veure a Netflix i a HBO Prime, la primera part, abans d'anar al cinema a veure aquesta segona.
¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? ¿Eh? ¿Atendé?
¿Pasaba esto?
No, era distinto.
¡Paul! Últimamente pienso mucho en ti.
Sí.
No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí.
Tiene una pinta súper normal. Es un tío cualquiera.
A mí también me ha pasado lo mismo.
¿Tienes una foto?
¿Has estado soñando conmigo?
¿Que sí he soñado contigo?
Sí. Me han llegado como 100 mensajes. Me quieren entrevistar.
Es algo muy raro. Deberías pensártelo antes de hacer algo drástico.
¿Por qué yo? No sé. Supongo que soy especial.
¿Cómo se siente ser viral?
¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo?
I de les històries interplanetàries a una cosa tan terrenal com és el terror, estem parlant de la segona novetat, que és Dream Scenario, la pel·lícula que va clausurar precisament el passat Festival de Sitges, el 2023, i és una comèdia de terror protagonitzada justament per un habitual d'aquell certamen, com és Nicolas Cage, on ja ha estrenat moltes pel·lícules de la seva trajectòria, i al seu costat en el repartiment hi trobem a Julian Nicholson i Jessica Clement, entre d'altres. Per cert, ara m'estava fixant en el doblatge, que crec que la veu de Nicolas Cage és d'una altra de les que teníem habitualment al principi
no és l'habitual
de la seva carrera.
Sí, sí, sí.
La història d'aquesta pel·lícula gira al voltant d'un professor, un pare de família que veu alterada la seva vida, quan un dia descobreix que hi ha milions de persones desconegudes que ho veuen en els seus somnis.
Caram.
No sé com ho descobreix, però és així.
Terrorífic, això.
Això ho fa famós, ho fa sortir una mica de l'anonimat, i en principi l'anima, però quan els somnis es converteixen en malsons, es veurà obligat a prendre alguna decisió important. La direcció de la pel·lícula és de Christopher Borgli, autor també del guió. Ell va debutar el 2022 amb Sick of My Fells i aquest és el seu segon treball.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior.
¡Fuera de mi playa, mantarraya!
Pan, por favor.
Dimos un al vapor y salsa de soja que dé sabor.
Nah, si es que se me va, no me concentro.
Tae Long, soy muy fan. Cuando posea el kung fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder.
Ni siquiera el gran guerrero del dragón.
¿Quién es esa?
La más poderosa hechicera cambiaformas, la camaleona.
¿Y cómo encuentro a esa,
la camaleona?
Te llevaré directamente hasta ella.
¡Ellos son un ejército!
Doncs vinga, segurament us sonaran aquestes veus. Estem davant de Kung Fu Panda 4. És la quarta entrega d'aquesta saga d'animació per als més petits de la casa. Atenció, perquè hi ha una... És a dir, ara tenim una preestrena,
sí,
i que només es podrà veure demà a 6:45 de la tarda. Divendres, que bé, 8 de març, serà el dia de l'estrena oficial i llavors a partir d'aquest dia tindrà sessions cada dia. És
que ara dèiem que cada vegada s'entenen menys les maniobres,
sí,
d'algunes distribuïdores, sí, en fer aquesta mena de preestrenes,
sí,
una setmana abans.
Totalment. Semblava, a més, que la tercera part ja havia tancat la saga, no? Però bé, si tenim en compte que les tres pel·lícules de DreamWorks Animation porten recaptades més de 1.800 milions de dòlars, doncs, per tant, no acaba de sorprendre que digui, mira, saps què, 8 anys després farem un altre nou episodi, no?
Per què no fem el 4?
De la història. Doncs bé, és el que fan ara. Què ens presenta? Doncs es presenta el protagonista, en Po, que és aquest os panda, que és el guerrer del drac, que té la possibilitat en aquesta ocasió de convertir-se en el líder espiritual de la Vall de la Pau. Però sempre hi ha un però, hi ha dos problemes. El primer és que ell desconeix el que significa això de ser líder, i això també l'obligarà a entrenar a un nou guerrer. A més, apareix en escena, quan hem escoltat, Camaleona, que és la bruixa dolenta, amb capacitat de, com diu el seu nom, transformar-se en qualsevol criatura, i que evidentment no els hi posarà les coses
fàcils. A més, qualsevol criatura, gran o petita.
De tot tipus.
De tot tipus.
Està dirigida per Mike Mitchell, que ell va fer, entre altres, Shrek, Felices para siempre o Trolls, i Stephanie Stein, que també ha estat directora de She-Ra i Les princeses del poder.
I amb tot això anem amb el que hem dit al principi, la farcida cartellera i agenda. Primer parlant de les pantalles, en el Cines Olot, tenim un triplet, Políticament Incorrectos, amb Bob Marley i One Love, i Només demà, ho hem dit, a 6:45 de la tarda, amb Kung Fu Panda 4. Després tenim dos doblets, que són Migración, un viaje patas arriba, amb Madame Web, i Guardians del Museu, amb Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba. I a les 5 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, dues que es dediquen íntegrament a Dune 2, aquesta segona part de la saga, un altre Dream Scenario, la tercera, Qualquiera menos tu, i l'última, Perfect Days.
Ai, en l'apartat d'agenda, va, per avui mateix nova sessió del documental del mes, amb la projecció de Petita Escola, una producció belga que ens presenta dues mestres que obren al centre de Brussel·les, un centre d'acolliment per nens i nenes que venen de les guerres i de l'exili i que no coneixen el que significa anar a l'escola. Podeu veure-la a les 8 del vespre d'avui mateix a les 5 de la tarda de demà dissabte a l'auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas. I més tard tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de El sol del futuro, del director Nanni Moretti, barreja entre drama i comèdia per presentar la història d'un director de cinema davant el rodatge del que és la seva última pel·lícula. Nominada a la Palma d'Or al Festival de Cannes, la podeu veure avui mateix a 2:15 del vespre al Cinema Olot.
I també avui i demà celebra una nova edició del Festival Vivim Muntanyes, concretament la 9a edició. Com és habitual, a banda de les projeccions de pel·lícules, que seran 2 avui i 3 demà dissabte, també es pot assistir a la celebració tradicional dels sopars que s'ofereixen entre les sessions de tarda i de nit. Podeu consultar tota aquesta programació i també fer la compra d'entrades i d'etiquets a la plana vivimmuntanyes.cat.
Per dijous vinent, dia 7 de març, sessió d'òpera amb Rigoletto de Giuseppe Verdi des del Teatro Real de Madrid. Podreu veure aquest drama de passió, falsedat i venjança i amor a les 8 del vespre als Cinemes Olot el 7 de març. I
Per últim, anoteu que aquell mateix dia, el proper dijous 7 de març, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Bob Marley, One Love.
Diàlegs perduts.
Empezaremos de nuevo. Olvidaré todo lo que ha pasado.
Es demasiado tarde.
No es demasiado tarde.
Por favor, bájalo.
Está bien, pero no digas que es demasiado tarde porque no es cierto. Si deseas tiempo para pensarlo, no me opongo. De acuerdo, porque ya he esperado 3 años y creo que puedo esperar el resto de mi vida si es necesario. No abandonas nada. No hay nada importante que te retenga aquí. Y no me digas que ese hombre está casado contigo porque fue puramente accidental. En primer lugar, fue una casualidad que le conocieras.
Doncs vinga, seguim jugant. Novament hem escoltat un nou tros de la pel·lícula d'avui i tot seguit us afegim una nova pista.
Segona pista. La pel·lícula d'avui va guanyar l'Oscar al millor guió adaptat i el Globus d'Or al seu director. L'argument va resultar escandalós pel fet de tocar temes tabú com el de la nena provocadora, tot amb un rerefons molt amoral. Aquest fet va obligar el director a rodar a Anglaterra, en part per desbloquejar els beneficis de la Metro-Goldwyn-Mayer en aquell país i en part per no ensopegar amb la censura americana.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem ara de viatge per quedar-nos atrapats a l'any 2005. Aquell any, un dels directors més prolífics de la història i que ens té acostumats a l'estrena d'un títol per temporada, parlem evidentment de Woody Allen, estrenava una de les grans obres de tota la seva trajectòria, Match Point.
En un dels grans anys d'estrenes com per exemple Aviador, All Boy, Brook Mountain o Crash, Woody Allen en regalava una veritable obra mestra que es posava al mateix nivell de les grans peces com Annie Hall, Manhattan o La rosa púrpura del Cairo. Un nivell però marcat per més d'un canvi que tot seguit analitzarem.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace.
Matchpoint ens explica la història d'una expromesa del tennis que se'n va a Londres a donar classes. Allà coneixerà una dona rica amb la que es casarà, tot i que està enamorat d'una altra. Amb aquest plantejament inicial, la pel·lícula t'atrapa i t'emociona a parts iguals fins a la mitja hora final, sorprenent i del tot imprevisible.
El director, que per primer cop rodava lluny de Nova York, aconsegueix retratar Londres de manera magistral, com després ho faria amb altres ciutats, i al mateix temps es permet el luxe de fer un parell d'homenatges als seus estimats Bergman i Hitchcock.
Habla muy bien de usted. ¿No añora el juego profesional?
Gracias a Dios ya no tengo que hacerlo. Odio el circuito profesional. Viajar sin parar,
Y nunca habría sido un Rusetsky o un Agassi. Hay que desearlo mucho. Y no tengo su talento.
Sus credenciales y referencias son excelentes. ¿Le apetece vivir en Londres?
Muchísimo. Muchísimo.
Aquí tenemos unos socios muy selectos. ¿Puede empezar el sábado?
Así.
Com no podia ser d'altra manera, quan parlem d'una pel·lícula de Woody Allen, hem de parlar dels actors i les actrius que hi apareixen. Concretament, en aquest cas, parlem de dos intèrprets en un estat de gràcia. Per una banda, Jonathan Rhys-Meyers, que porta tot el pes de la trama i amb molt bona nota, i per altra banda, Scarlett Johansson, que amb aquest paper adquiriria aquell embolcall que fa d'una actriu una estrella gairebé clàssica, a mig camí entre la fredor i la fragilitat, de fent fatal a Pobra noia perduda.
Però altres detalls fan de Match Point una pel·lícula que sorprèn dins la carrera de Woody Allen. La posada en escena inclou un parell d'escenes de sexe, poc habituals en la seva filmografia. Aquest fet cal afegir als moviments de càmera que amaguen allò que no cal veure o, senzillament, allò que no vol que vegis.
¿También te enamoraste a primera vista?
Me pareció muy guapo. Bueno, ya te he dicho que estaba malo. Estaba deslumbrada por las atenciones. ¿Y qué tal tú y Chloe?
Es un encanto.
Es un encanto. A ti te va a ir todo muy bien. Si no la pifias.
¿Y cómo voy a pifiarla?
Intentando ligarme.
Els canvis, evidentment, espectaculars és la banda sonora, que estàvem acostumats a aquelles sintonies de jazz més tradicional, i en aquí és tot música clàssica, que no és habitual en les pel·lícules de Woody Allen. En tot cas, Match Point és una pel·lícula d'aquelles que no pots deixar de mirar, com dèiem, amb un final inesperat, i en la que veus passar tot un seguit d'esdeveniments sobre els que el propi Woody Allen no moralitza ni en fa cap judici, deixant que sigui el propi espectador que ho faci. Convidant-nos i convidant-vos a que també vosaltres ho feu, avui l'hem volgut recordar.
Un solo instante y palpití de la sua belle core sentí i miei sospiri con la fondere per poco a suoi sospiri i palpiti sentì confondere i miei co suoi sospiri cielo si può
Diàlegs perduts.
Esto no te obliga a nada. El dinero es tuyo. Procede del alquiler de la casa. $400 en efectivo.
¿400 dólares?
He extendido un cheque por $2,500.
¿$2,500 dólares?
Hay alguien en Ramsdale que está dispuesto a ocuparse de la hipoteca sobre la casa. Y ha pagado una suma de 10.000. Aquí están los documentos.
Una escena molt lacrimògena. Tercer diàleg del que hem pogut escoltar, i per si algú encara té algun dubte sobre la pel·lícula que busquem avui, tanquem el joc amb una i última pista.
Vinga, tercera i última pista. La història d'avui combina moments absurds amb elipsis intel·ligents que afegeixen incertesa a la trama. El fet de rodar en blanc i negre i l'ús d'una banda sonora desencaixada ajuden a l'espectador a sentir-se en la pell del protagonista. El director desafia el públic a plantejar-se si tots podem ser com el personatge central, egocèntric i descarat a la vegada.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, parlem ara de festivals. D'entrada tenim la Berlinale, el palmarès d'aquesta 74a edició. Repassar que l'Os d'Or a la millor pel·lícula va ser pel documental d'Aumei, de la directora Mati Diop, que parla de la devolució d'obres d'art saquejades per França en temps del colonialisme.
Ja és curiós que l'Os d'Or precisament sigui per un documental, i és una bona notícia.
I tant que sí. L'Os de Plata, la millor direcció, se'l va endur el dominicà Nelson Carlo de los Santos per Pepe, una ficció fantàstica al voltant de les empremtes també del colonialisme a Amèrica i Àfrica. També és curiós que en els dos casos, no?
Surten, sigui una temàtica similar.
Exacte, sí. Temes molt semblants. El gran premi del jurat va ser per A Traveler's Night, del director surcoreà Hong Sang-soo, protagonitzat per Isabel Huppert. I pel que fa a interpretacions, dic que la millor actuació principal va ser considerada la de Sebastian Stan per A Different Man, on dona vida a un home de rostre desfigurat que se sotmet a un tractament mèdic. I la de repartiment va ser per Emily Watson, interpretant una de les monges del convent de Small Things Like This, de Tim Mielans, la pel·lícula que va inaugurar el festival i que parla dels abusos de l'església a Irlanda. Finalment, dic que el millor guió va ser per Morir, una tragicomèdia familiar que l'autor va concebre precisament a partir de la mort dels seus pares.
Hem seleccionat, evidentment, alguns premis importants i, sobretot, el que sempre diem, pel·lícules que possiblement puguin arribar a les nostres pantalles. Altres premis, per exemple, que ens toquen de més a prop, van ser el de Fipresi de la Crítica, per Anna Cornudella, i la seva òpera prima, La Hibernació Humana. I també Lucía García Romero va guanyar l'Os de Cristall, que se'n diu així, el millor curt, per el títol Cura Sana, al voltant de dues germanes víctimes de la violència paterna. Un dels premis més aplaudits per això va ser el del millor documental per Ninguna Otra Tierra, que està realitzat per un col·lectiu palestino-israeli. I hem deixat la Berlinale enrere per dir que avui mateix s'inaugura el Festival de Màlaga, que durarà fins al 10 de març, la seva 27a edició, i atenció, amb 250 projeccions, això són números de Sitges, pràcticament, sí. Evidentment, entre llargs, curts, documentals i també, com sempre diem, aquesta última afegitó del festival, que són les sèries de televisió. En la secció oficial seran 19 les pel·lícules que lluitaran pels premis importants i també títols que veurem i que, a més, són títols esperats en aquesta temporada: El hombre bueno, de David Trueba, Los pequeños amores, de Celia Rico, i Segundo premio, de Isaac y la Cuesta i Pau Rodríguez. Una curiositat, la pel·lícula inaugural del festival, que això també és per destacar, és un producte d'animació. El títol és Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, que és una coproducció entre Espanya i Xina, dirigida per Salvador Simó i Li Jianping. Seguirem, com dèiem, aquests esdeveniments i saber quines pel·lícules tindrem molt aviat a casa nostra.
I la que no sabem quan veurem és una altra pel·lícula que ha quedat en un calaix. Exactament. I hi ha com una mena de misteri al voltant del tema. De fet, l'autor del llibre adaptat no entén per què no s'està ja portant a les pantalles. Estem parlant de Stephen King.
Ni més ni menys.
Exacte, del gran Stephen King i de la pel·lícula que està basada en el seu llibre, El misteri de Salem's Lot, dirigida per Gary Doberman, que recordem que va ser el que va dirigir la pel·lícula Annabelle Volver a Casa.
Aquelles que t'agraden a tu.
Aquestes que a mi m'encanten, i que aquesta pel·lícula s'havia d'estrenar ja l'any 2022. O sigui, ja està feta, ja està rodada, està allà en un calaix. La Warner, en un primer moment, va retardar l'estrena, dient que van haver-hi problemes relacionats amb la Covid, tot i que sembla que hi havia també problemes econòmics, d'impostos i altres coses. Però bé, en tot cas, Stephen King, clar, la gent li pregunta, perquè se sap,
I molt. Se sap
que ha fet aquesta pel·lícula, i sobretot els fans de la saga tenen ganes de veure-la. I clar, quan li pregunten així obertament a les xarxes, ell respon i explica coses com: he vist la pel·lícula acabada i està força bé, és un producte de terror de la vella escola amb desenvolupament pausat i lent i resolució amb recompensa. No sé per què la Warner l'està retenint al calaix, només et dic com estan les coses. Això és el que el propi autor explica d'aquesta pel·lícula, que de moment està en un calaix.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem a regalar entrades, però abans ja us avancem que el programa vinent bufarem les espelmes amb una actriu nascuda a París i parlarem també de llibres de cinema. Va, la solució als diàlegs perduts d'avui. Quina pel·lícula us hem posat? Lolita.
Just.
Estrenada l'any 1962 i dirigida per Stanley Kubrick.
Anem doncs a regalar entrades per aquesta setmana. Com deies, la pregunta de la setmana anterior era aquella que dèiem la pel·lícula que amb rerefons argumental al voltant de la política trieu i per què ho feu.
Doncs vinga, hem tingut 15 respostes encertades entre Facebook i Instagram amb títols com Alguns homes bons, JFK, La dama de hierro, El capital, El candidato, i d'entre totes elles s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Zulot, l'Esteve Oms, que ens ha dit Ciudadano Kane.
I per la setmana que ve, amb l'excusa d'haver analitzat o d'haver comentat una mica la pel·lícula Match Point de Woody Allen, precisament, com que ell en té unes quantes més.
Poquetes, poquetes.
Concretament 50. El que volem és que ens digueu quina pel·lícula de Woody Allen destacaríeu i per què, sobretot.
Doncs vinga, ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres en triaríem qualsevol, ja sabeu que és un autor, un director que ens agrada molt, tant com seguir venint cada divendres a parlar de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.